Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, la mare de Jaume i Joan, fills de Zebedeu, anà a trobar Jesús amb els seus fills i es prosternà per demanar-li un favor. Jesús li digué: «Què demanes?» Ella li respongué: «Maneu que en el vostre regne aquests dos fills meus seguin l'un a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra». Jesús contestà: «No sabeu què demaneu. Podeu veure el calze que jo he de beure?» Ells li diuen: «Sí que podem». Els diu Jesús: «És cert, vosaltres veureu el meu calze, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho he de concedir. És per a aquells a qui el meu pare ho té reservat». Quan els altres sentiren això, s'indignaren contra els dos germans. Però Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que en totes les nacions els governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així. Qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor. Qui vulgui ser el primer ha de ser el vostre esclau. Com el fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tothom». Paraula del Senyor. Pensant en la figura de Sant Jaume, crec que ens venen fàcilment dues icones, dues imatges que són molt populars entre nosaltres aquí a la península. Per una banda, Sant Jaume vestit de pelegrí, com si fos un pelegrí més que fa el camí de Santiago, amb el pal, el barret de pelegrí, la conca del mar. I per una altra, la imatge dissortada de Sant Jaume Matamoros. Són dues concepcions, jo diria, antagòniques del que representa el camí cristià i que es troben també en altres religions. És a dir, la posició fanàtica, intransigent, intolerant, combativa, i per una altra banda, la posició humil, la posició d'aquell que se sap en camí amb molts d'altres, que no es considera posseïdor de la veritat absoluta, sinó que simplement es considera un cercador, un pidolaire de veritat, d'amor, de bondat, de llum. Per exemple, a l'islam hi ha aquest concepte dissortadament també molt famós de jihad, guerra santa, que també ells tenen les dues aplicacions. I dissortadament, en els esdeveniments de les últimes dècades, s'ha fet famós l'aspecte de jihad, guerra santa, entesa com una guerra amb espasa en els nostres temps, amb materials bèl·lics i bombes de tot tipus, amb kamikazes que han destruït en nom de Déu perquè s'ha d'imposar. I en canvi, els que entenen en el món islàmic jihad, guerra santa, com aquell combat espiritual que cal fer per créixer, per ser més persona, per ser més compassiu, per ser més misericordiós, com Déu és misericordiós. En el món budista, que tenen fama, especialment entre nosaltres, de ser els qui no maten una formiga, de ser tots bons, trobem el mateix també en diversos països. també recentment hem vist certes actituds i moviments, fins i tot genocides, a països com Myanmar, fent una acció sistemàtica contra els Rohingya, aquesta minoria musulmana d'una altra ètnia. Certament, totes aquestes coses, totes aquestes desviacions de la religió no es corresponen a l'esperit profund ni del budisme ni de l'hinduisme. També trobaríem altres casos molt recents de posicions fanàtiques i fonamentalistes, d'haver cremat esglésies cristianes, d'haver matat i arrasat, cremat poblats de gent molt senzilla perquè simplement eren cristians. Tot això forma part d'aquella primera temptació original que ens arrosseguem des dels inicis dels temps, des dels primers homes i dones que vivien a les coves i tenien poca intel·ligència, però que en comptes d'ajudar-se s'enfrontaven, lluitaven i fins i tot mataven, perquè volien el poder. Es constituïen com si fossin els amos sobirans del món, sense Déu, ells, l'últim criteri d'allò que fan. Anem al nostre evangeli d'avui. En aquesta línia veiem Sant Jaume i Sant Joan, que ja tenien una certa fama i que Jesús els anomenava els fills del tro, com veiem en un altre moment, és aquells els arreuixats, els qui no els aturava ningú. Veiem a l'Evangeli de Joan l'episodi que en un poble no acullen Jesús i ells dos, fent els valents, diuen: voleu que manem que baixi foc del cel? I Jesús diu: ep, stop, stop, no anem bé, no anem bé. I avui igual, envien la mare davant d'ells per demanar posicions de poder, de privilegi, quan Jesús obtingui el poder. Encara no havia entès de quin regne parlava Jesús i tot i això que ja portaven temps amb ell, aquest fragment que hem llegit des del capítol 20 de l'Evangeli segons Sant Mateu, dels 28 que té, per tant, ja han passat moltes coses, i volen assegurar-se un lloc, una posició privilegiada, més que els altres. Santiago Matamoros, hem de resar. Vigilem, perquè darrere aquesta llegenda del segle IX, com sabem, lligada doncs, a una batalla específica del regne de Castella, aliada amb els altres regnes peninsulars contra els exèrcits musulmans de la part sud de la península que volien mantenir posicions, veuen aquesta aparició de l'apòstol Sant Jaume lluitant. No diem ja el Santiago i Cierra España, que va en aquesta direcció. La religió utilitzada pels fins imperials. Des dels temps de Constantí, el segle IV, l'Església s'ha vist posada en aquesta diatriba, deixar-se utilitzar pel poder o bé continuar sent aquella església dels pobres i amb els pobres, aquella església desarmada, aquella església evangèlica que no baixava compromisos amb els poderosos de la terra. I allò que ens ha passat a Europa en els últims segles potser ha estat providencial per anar perdent tots aquests vestigis de poder mundà. I aquí a casa nostra, no ho diguem, amb un règim que va imposar després d'una trista i molt dolorosa i sagnant guerra civil, un règim de catolicitat, de cristiandat, i ens ha portat on som. A unes generacions enteres allunyant-se de tot el patrimoni, de tot el llegat cristià de casa nostra. Què hem de fer? Plorar? No. Reaccionar. I entendre que si volem ser importants, ens hem de fer servidors de tots. I que si gosem ser els primers, els més potents, no dic poderosos, potents, amb força interior, ens hem de fer esclaus, diu Jesús, com jo, que no he vingut a fer-me servir, sinó servir els altres. No deixar-se utilitzar, no, lliurement, per amor, servir. Fins i tot quan l'altre sembla que no ho entén, ens utilitza, podem lliurement fer allò que creiem que pot ajudar l'altre a obrir-se aquesta dimensió de la bondat, que en el fons és el que fa feliç a tothom. Sant Pau, vèiem en aquest fragment que hem llegit, tan bonic, que ens deia que portem aquest tresor que Déu ens ha confiat com en gerres de terrissa. No som els superherois o heroïnes que som capaços d'enfrontar-nos amb qualsevol cosa. No es tracta d'això. I ja els que som aquí, la majoria, ja tenim una edat madura, ja n'hem passades moltes, i aquella valentonia que potser teníem de joves, que ens semblava que ens ho podíem menjar tot, jo mateix recordo, doncs, també els inicis de la meva missió al Japó, pensar que tot estava al meu abast. Hi ha calgut, doncs, diversos moments per entendre que tot és gràcia, que si a través meu Déu fa coses grans, les pot fer perquè les hi deixo fer, perquè no em crec qui sap qui, sinó perquè constato la meva fragilitat i sé el que Déu pot fer a través dels petits. Que puguem ser, també nosaltres, aquest model viu de persones que en Sant Jaume Pelegrí ens posem en camí cap a Jesús, cap a Jesús ressuscitat, no cap a cap tomba. Els cristians no ens calen amulets, no ens calen pedres santes. A algú li poden servir. Nosaltres tenim la presència viva de Jesús ressuscitat entre nosaltres, si ens estimem com ell ens ha manat. I on hi ha Jesús, no hi ha necessitat de tombes buides. Per què busqueu entre els morts aquell que està viu? El camí de Sant Jaume, si de cas pot tenir sentit amb això, com un camí que la tradició ens ha deixat, d'anar més enllà, d'anar fins al final de la terra, fins al finis terrae, perquè no ens volem quedar només en el dia a dia que no veu més enllà dels propis nassos. Volem viure amb una perspectiva, amb un horitzó d'eternitat, d'amor. Que Sant Jaume ens hi ajudi a caminar, a cercar, a servir, a testimoniar.